Mira, hores d'ara, 17 graus a la ciutat de Lleida, com ja ens van avançar, pugen les temperatures màximes, i allò que semblava que havia de ser un aliat pel benestar emocional i mental de la gent, que fes bon temps i que la gent pogués sortir al carrer, que toqués el sol, que pugés la vitamina D, a veure si s'acabarà convertint en un problema. Marge esquerra del riu Segre, ple de gent. Ahir la Guàrdia Urbana va haver d'anar a dissoldre multitud de grups, fins a sumar 250 persones que estaven en grups, sense mascareta, sense distància i sense història. Al cap d'un any que ho hauríem de tenir clar. Alguns els van rebre a pedrades. De fet, hi ha un urbà ferit al cap d'un impacte de pedra. Aquesta no és la manera. Soc el Ricard Álvarez i d'això en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs divendres avui, 26 de març del 2021, les 12:21 minuts i per sobre de 17 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també la darrera hora informativa. Ens traslladarem a través de via telefònica a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. També estarà amb nosaltres avui Eneko Velasco, que és responsable de comunicació de Dinosaurs Tour, que aterren a Lleida a partir de dilluns. 30 dinosauris tindrem a Lleida amb una carpa gegant al recinte de les Firetes. Són animatrònics, però és que a més hi haurà doncs una zona per buscar fòssils, un sorral i d'altres històries del món dels dinosauris. Amb ell parlarem, ens ho explicarà. Ja t'avanço que segueixen totes les normes de seguretat, per tant, és una bona possibilitat per sortir i fer una activitat diferent en família. A partir de la setmana vinent estan a Lleida. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, amb la Laura González, repassem el cinema el divendres de cine. I a partir de dos quarts, doncs fins a les dues, ja saps, l'Espai Groc, on acabem de parlar de totes les propostes de cara al cap de setmana i als propers dies de la setmana vinent, que és Setmana Santa. Ja saps que nosaltres no tindrem programació local la setmana vinent, és Setmana Santa, però hi tornem a l'endemà del Dia de la Mona, o sigui, el dimarts, dia 6 d'abril, tornarem puntuals aquí a les 12:20. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, seguim com estàvem, a temperatures mínimes sí. Baixes i màximes cada cop més altes.
Bueno, les mínimes també cada cop més altes.
També.
Avui s'ha notat un ascens de les temperatures mínimes, sobretot a la meitat sud de Lleida, i també a la nord, tot i que no tant. Ja pràcticament no ha glaçat a cap indret, només alguna fondalada, alguna zona com Martinet, a la Cerdanya, i fins i tot a cotes altes del Pirineu tampoc. Vamos, anem cap a una situació càlida, que tindrà un petit punt d'inflexió demà de matinada, baixa una mica, frega pel Pirineu un sistema nuvolós que deixarà pues, una mica de núvols, sobretot pel matí, el Pirineu, Prepirineu, gairebé cap precipitació o alguna només a la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu, tot plegat, molt poca cosa. I a partir de la tarda de dissabte ja quedarà el cel net de núvols i entrem en una dinàmica molt càlida. Podríem tenir les temperatures més altes entre diumenge dia 28, me sembla que sí, fins al dia 1 d'abril podia ser un o dos més càlides dels darrers 20 anys. És a dir, tindríem un grapat de dies amb temperatures sobretot diurnes i les màximes que en la meitat sud de Lleida podien enfilar-se a 25 o més sobretot al Segrià i al Pirineu, la més baixa a la Vall d'Aran, al voltant de 18, 19, 20 i a la resta pues, entre 20 i 25.
Déu-n'hi-do.
I sense precipitacions. És un període càlido que tindrà una mica de, es diu advecció, irrupció, arribada d'aire càlid del sud, que portaria pols en suspensió, sobretot el dia 30-31, veurem l'atmosfera una mica interbolida per aquest pols, i després, a partir del dia 2, hi ha una incògnita molt gran, però sembla que hi hauria un canvi de temps, cap a una refrescada, no tan altes, però no vol dir que vingui fred, no tan altes, i possibilitat de precipitació. Sembla que es fica una borrasca a l'oest de la península ibèrica i potser la cara sud-oest del Pirineu, per exemple, l'Alta Ribagorça, podia rebre algunes precipitacions, fins i tot de neu, però a cotes de 2.000 metres cap amunt. Però seria al voltant del dia 2 d'abril, i clar, d'aquí allà això variarà,
sí, perquè
l'aire s'està movent contínuament. No
ho sé,
fa vacances
ho sé perquè ho diu
mai,
sempre.
24 hores, 365 dies a l'any.
Bueno, a grans trets, la primera meitat de la Setmana Santa.
Sí, fins al dia 1 d'abril.
Això ho tenim més o menys clar, a partir d'allí es pot moure una mica més la cosa.
Sí, després a partir del dia 2 sí que n'hi ha canvi. Aquesta és força segura, aquesta previsió, eh? 90% de probabilitat d'encert entre diumenge i el dia 1 d'abril, pues siguin unes temperatures del mes de maig. Mm-hmm. Del mes de maig. O sigui, podem anar de màniga curta la propera setmana a partir d'entre migdia i la posta del sol. Bueno. I després n'hi ha un possible canvi, perquè és que hem de recordar que no plou.
És que no plou des de fa molt temps, eh? Ahir ho vas dir, ni un litre, no?
Un litre des del dia 12 de febrer.
Ah, des del 12 de febrer, no tot el mes de març, no, des del 12 de febrer...
Sí, el mes de març, de moment, és el cinquè menys plujós des de 1913.
Déu-n'hi-do, eh?
Imagina, només... És a dir, 0,9 litres porten a la ciutat de Lleida. Pràcticament res.
Déu-n'hi-do.
Plou poquíssim, estem visquint de rendes del mes de gener, que va ploure molt més del compte, més del doble del que tocava.
Sí.
Però bueno, això s'esgota i el mes d'abril pues obre les portes a que n'hi hagi un temps variable, canviant, en dies de calor i dies de pluja. Les previsions a llarg termini que surten el divendres i el dimarts, pues ja donen la propera setmana força càlida. Estem parlant que podria ser la segona més càlida dels darrers 20 anys, amb aquestes dates, de finals de març, principis d'abril. I la setmana següent, pues, surt en blanc, en la qual ja podria dir la setmana de la mona, en què les temperatures se normalitzarien per aquestes dates, no vol dir que vingui fred, però no tanta calor de 25 graus, no? I podien arribar precipitacions, que ja seria normal en el mes d'abril, perquè la primavera a Lleida realment, el mes de maig i després del mes d'abril, sobretot el mes de maig és el que més... pluja cau, tot
sí,
a Lleida és molt...
Bueno, no, tu tranquil, sí. Si ha de ploure, ja saps que és o l'11 de maig, o el 12, no, o el 10, ja ho saps, vull dir, aquell cap de setmana plou segur.
Estem, la gent que fem amb molt rigor les festes, que no és el meu cas, pues,
però jo sí que me'n recordo, perquè cada any estic vinculat a les festes, organitzem concerts, i t'he de dir
que
quasi bé cada any un dia o altre de la festa major plou.
Sí, sí.
Ni que sigui un moment.
Recordo algú de l'estiu, no sé si un dos o tres estius que et va tocar fer de jurat o no sé què va
ploure. Bueno, sí, a més
o menys també. Alguns que sempre acaba espaiant justament en aquell moment.
És així. Armando Álvarez, escolta, que et dono festa, jo, tu segueix mirant el temps, la setmana vinent.
Sí, jo faré algun dia puntual festa, però...
Home, els festius com a mínim, i el dia 6, el dia 6 d'abril hi tornem.
Tornarem.
Cuida't força, bones Armando.
Bones festes i molta salut.
Ja bona setmana, Santa.
De les vacances.
Gràcies,
adeu,
Armando.
Adéu.
I nosaltres ens n'anem ja directes a buscar l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, tenim clar la primera meitat de la Setmana Santa i una mica la segona també, però escolta, que al final hem de fer el que hem de fer i el temps que faci el que s'ha de fer. I ja està. Que plou, paraigua. Que fa vent, m'abrigo. Que fa més fred, m'abrigo una mica més. I ja està. I amb tot això es pot fer pràcticament totes les activitats igualment. A més, amb la que està caient de pandèmia i tota la història, tot el que es pugui fer a l'aire lliure, molt millor. Això no vol dir que sigui obligatori sortir de casa, sigui obligatori marxar, no cal. Qui diu això, diu, en lloc d'estar enclaustrats a casa, doncs baixem i donem una volta pel barri, per exemple. Però que ens toqui el sol, que la vitamina D és salut també, i necessària, és bàsic. En fi, hem de parlar de un dijous negre ahir a la xarxa viària lleidatana. Dos persones van perdre la vida ahir. I tot i que la xifra et pot semblar baixa, són dos persones, dos famílies, dos històries. I això, quan hem d'arribar a la xifra de que cap persona perdi la vida a la carretera, per una zona petita, relativament petita com Lleida, és moltes persones en un sol dia. Parlàvem ahir, al migdia, ja ho anunciàvem, d'un motorista que havia perdut la vida al xocar I es veu que quan avançava un tractor, que llavors el tractor es va posar a girar a l'esquerra per entrar en un camí, van impactar. El motorista va quedar ferit greu, i quan van arribar les assistències sanitàries no van poder fer res per salvar-li la vida. Doncs ahir a la tarda va haver un altre accident a la carretera C1412A i finalment els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor que va causar aquest accident de trànsit en el que va perdre la vida un menor de 9 anys i 3 persones més van resultar ferides al municipi de Sanaüja, a la Segarra. Segons ha informat la policia catalana, l'home, que ha estat detingut per un delicte d'homicidi per imprudència, l'accident va tenir lloc cap a 8:15 del vespre al quilòmetre 13 d'aquesta carretera quan un turisme i un totterreny van xocar per causes que s'estan investigant. Com a conseqüència del xoc, un menor de 9 anys va morir i 3 persones van resultar ferides, una greu i 2 menys greu. Entre aquests menys greus hi ha també un altre menor. Tots ells viatjaven al turisme que presumptament anava correctament per la seva via quan un totterreny el va impactar frontalment. Ara s'haurà d'investigar si és per una imprudència, per una indisposició mèdica, per un despiste o per una imprudència. Veurem per què. Però de moment s'ha endut la vida d'un menor de 9 anys, un altre menor ferit, una altra persona ferida greu i una altra de lleu. Dic presumptament perquè no tenim la informació, però presumptament es podria tractar d'una mateixa família, la que anava correctament amb el seu vehicle per la seva via. Hores d'ara, dic presumptament perquè no se sap encara si al final és per causes de que, ui, mira, m'ha sonat el mòbil, em giro un moment, m'ha arribat un missatge, és un moment, no passa res, no el contesto, només és per mirar la pantalla de reull a veure qui m'ha escrit. Si aquell segon, perquè aquests accidents passen així, amb un sol segon de distracció, ens hem endut per davant la vida d'una persona, és igual, en aquest cas tenia 9 anys, com si en tingués 99, tant se val. És per fer-nos-ho mirar, eh? I no serà perquè les campanyes, de vegades de la DGT, que ens molesten tant o que ens multen i ens diuen al mòbil no el toquis al cotxe, posa-la en un lloc amagat, que ni l'escoltis, perquè si l'escoltes el tens més o menys a mà, pots caure a la tentació de és que és un moment, me'l miro i no passa mai res, fins que passe. Dic, és presumptament que no sabem el que ha passat. El que sí que està clar és que el totterreny va envair el carril. Però si et passeges, jo en el meu cas, per la ciutat de Lleida, tu pel teu municipi, caminant i vas observant els vehicles, veuràs molta gent encara amb el mòbil a la mà, o parlant, o contestant un missatge, o enviant un missatge de veu. Perquè ara ja escriure ja no... Ara enviem missatges de veu. Mentre aguanto el telèfon, apreto el botó, miro on poso el dit, i vaig parlant, enviant el missatge de veu, i vaig conduint alhora... T'asseguro que no tens els 5 sentits a la via i allò ens passen coses. En fi, un altre tema, el que dèiem, bon temps. A Lleida no tenim platja, però tenim el marge esquerre del riu Segre, a la ciutat de Lleida. És una extensió amplíssima de gespa i alguns arbres que, escolta, és veritat, es dona per sortir i asseure's allà i ara que fa bon temps sortir de casa i prendre el sol. Es pot fer? Sí, es pot fer, però anem a seguir les normes, estem en pandèmia, és que al final sembla que ens hem oblidat, com que portem més d'un any així, doncs ja està. Es pot fer? Sí. És sa sortir, és necessari que ens toqui el sol. Ara bé, hi ha unes normes que a més són molt fàcils de seguir i barates, que si les seguim no passarà res. Una, distància física. Això vol dir que si vaig amb gent que no són de la meva bombolla de convivència, escolta, 1.5 metres, i asseguts a la gespa, amb 1.5 metres asseguts, la gent separada, ens escoltem i podem parlar sense cap mena de problemes. Evitar els grups i les aglomeracions, ho sabem. Portar la mascareta, quan surts de casa te la poses. És igual si vas amb els teus o no vas amb els teus, mascareta. No és el cas, però si vas a un lloc tancat que estigui ben ventilat. i la higiene de les mans i tot això. Això ho sabem, ho tenim claríssim, pesats, i ens estem fent de tant dir-ho. Bueno, doncs, les imatges des del dimarts ja, al marge esquerre del riu Segre, ja feien vergonya aliena. Però és que ahir, a més, ja n'hi havia tants, i tants grups sense mascareta, uns a sobre dels altres, literalment, perquè això ho he vist jo, quan dic literalment vull dir literalment, que al final hi va anar la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Van anar i els hi van dir això que tots ja sabem. Però escolta, que va haver joves que encara s'ho van prendre malament que els hi diguessin això. I n'hi va haver uns quants, pocs, però n'hi va haver uns quants, que van començar a tirar ampolles, objectes i pedres, amb la mala sort de que una pedra va caure al cap d'un guàrdia urbà que està ferit. Bueno, si aquest és el nivell que hem arribat, francament, poca broma, perquè estem al març, anem de cara al bon temps. Anem de cara al bon temps. Si això està passant ara, no sé què passarà d'aquí en van, però que distància física, mascareta, rentar-se les mans i evitar aglomeracions. És que jo crec que fent això és compatible a sortir, anar al marge esquerre del riu Segre, seure's allí, prendre el sol, parlar amb els amics. És totalment compatible, però s'ha de fer bé. S'ha de fer bé. Per cert, que el doctor Argimon preguntat ahir sobre el per què hi ha aquest increment a Lleida, que vaja, mirant el que està passant, el que acabem d'explicar, no m'estranya, però preguntat per això, el doctor Argimon va atribuir la pujada de casos a Lleida a alguns brots que no veu fora de control. Bueno, veurem això en els propers dies i setmanes. Per cert, que la vacunació massiva que va començar aquest dimecres s'haurà d'aturar ja. S'haurà d'aturar perquè no arriben les vacunes i, per tant, ja queda aplaçada, quedarà aplaçada en els propers dies fins al dia de la Mona, que presumiblement tornaran a arribar vacunes. Va començar dimecres, estem a divendres. Ahir es va dir que ja no arribaven. Per tant, dilluns ja no arribaran les vacunes. Fins llavors sí, però dilluns ja no. I hi ha una setmana sense vacunar. Almenys la gent d'AstraZeneca, de 60-65 anys, que, per cert, si us arriba el SMS, us donen una adreça i us connecteu, si us surt que els punts més propers on hi ha disponibilitat de vacunes, on has d'anar a vacunar-se, és llunyíssim de casa teva, és a dir, pot sortir a Barcelona, Tarragona, Girona, a Pons, no pateixis. Això vol dir que les dosis que hi ha previstes per aquell dia ja s'han reservat, ja hi ha hagut algú abans que tu que ha fet la reserva. No pateixis, torna-ho a provar demà. I si no, passat demà. I ves-ho provant cada dia fins que trobaràs lloc, a Lleida. Qui diu a Lleida, dic des d'on ens estiguis escoltant, no? O d'on sigui el teu municipi. Però vull dir que si ho has provat ara, no t'alarmis. És que cada dia es posen, ara m'ho invento, 10.000 vacunes. Si tu ets la 10.000 una persona que intenta accedir, doncs et donaran lloc per vacunar-te a on n'hi hagi. I si n'hi ha a Pons, a la Seu d'Urgell, a Girona, o jo què sé, o a Barcelona, doncs et diran allí. No vol dir que haguis d'anar allí, només és que t'esperis a l'endemà i ho tornes a provar. I així cada dia, que per cert, si ara falten vacunes, doncs això s'allargarà de mala manera. Les residències, bones notícies, només n'hi ha una amb el partit que té dos positius. Tota la resta, verdes, de tota la província de Lleida. Hores d'ara tenim 119 hospitalitzats, per tant 6 més que ahir, i els mateixos de crítics, que són 19. El pla de Lleida, el risc de rebrot és de 347 punts i la RT de 1,07. A l'Alt Pirineu i Aran és de 381 i 0,93, i a tot Catalunya de 217 i de 1,09. Vinga, que marxem ja cap a la redacció del diari La Mañana, que allí tenim a l'Andrés Rodríguez, el seu redactor en cap. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Venga, que tenemos un fin de semana, no un fin de semana normal, no. La Semana Santa por delante, que ya te avanzo que la semana que viene te doy fiesta,
Sí, yo también a ti,
También, vale.
Pero hacemos fiesta los dos. Bueno, pero es un fin de semana que vamos a estar a la expectativa. ¿La expectativa de por qué?
A ver.
Porque en el Palau de San Jordi de Barcelona, mañana sábado, se hace ese famoso concierto que hemos anunciado aquí.
Ah, sí, sí,
para 5.000 personas.
A ver.
Con el grupo Lofos Lesbian presentando su último álbum, Viaje Épico Hacia la Nada. Vamos a ver cómo, qué pasa.
Bueno.
Porque, bueno, todos tienen que ir vacunados. Bueno, vacunados no.
No, les van a hacer el test.
Sí, el test, exactamente, tienen que ir previamente y tal. Bueno, que este evento Es posible, gracias a aquel ensayo clínico que ya se hizo en la sala Apolo, sí, el 12 de diciembre con 500 participantes, y que los resultados fueron mejores de los esperados.
Sí, 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 sí.
Ya que eran tasas de transmisión en ese momento eran bastante altas y se esperaba al menos de 1 a 3 infectados, pero no se contagió nadie.
No, no.
A ver ahora qué pasa.
Bueno, esto es la gracia de hacerte el test de antígenos al entrar. Si da todo el mundo negativo, pues es vida normal. O sea, nadie tiene el virus y, por tanto, no pasa nada si estás cerca o lejos. El problema es si hay algún infectado y no lo detectan. Pues ahí tendremos. Pero bueno, que vayan probando.
Bueno, todos esperamos que la iniciativa sea un éxito, porque en Francia han confirmado que este verano permitirá conciertos con aforo también limitado a 5.000 personas.
Bueno.
Eso sí, sentadas y alejadas entre
sí. Yo ya te lo dije que eso no lo veo, pero bueno, depende del tipo de concierto, depende.
A mí me recuerda a mis tiempos hippies, cuando íbamos a esos conciertos, que estábamos ahí. Cuando el Canet era un festival como Dios manda y no como ahora. Mira, que pero, es un mini.
A ver, Andrés, por eso te digo que si los van a poner todos sentados no es lo mismo.
Que no, claro que no.
Ah, vale, pues es que no te veo yo sentado en una silla viendo un concierto.
Y menos viendo a Metallica, por ejemplo.
Bueno, no hace falta irnos a Metallica, pero es que no te veo. Pero bueno, es igual. A ver, mira, pues son pasitos, pocos y pequeños, pero son pasitos.
Sí, bueno, pero de todos modos, mira, el Sonar ya lo han aplazado para el año que viene.
Sí, todo lo grande.
El caliqueño rock de aquí de Juneda, sí, que se iba a hacer también, que ya tenía las 39 bandas confirmadas, pues también lo han pospuesto para el 2022.
Ya, no, si es que todo. Todo lo que es grande se va a aplazar porque necesitan mucho aforo para que la cosa funcione y con las limitaciones no pueden. O sea que.
Y es más, el Pepe Marín Rock también tendremos que esperar al año que viene.
Hombre, claro, porque es que el Pepe Marín también es grande y necesita mucho aforo.
Oye. Esto es grande, pero ya sabes que ahí nos ponemos toda una piña.
De todas maneras, repiénsate lo de volver a los inicios. ¿Te acuerdas? Al aire libre era, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, ya me acostumbré a tener el cuartel general en Aboite y ya. Nos va muy bien ahí.
Bueno.
Que al aire libre el segundo año nos empezó a llover y menos mal que no,
ya.
Que no lo pasamos por agua, por eso lo cambiamos.
Bueno, no sé, yo te doy ideas, que ahora mola todo lo que es al aire libre, ¿eh?
Uh-huh.
Oye, antes de entrar en materia, que ahora que me ha venido el otro día me hablaban de el Domingo de Ramos, que es este domingo. Que todo el mundo tiene la foto típica de pequeño aquí en Lleida, normalmente en la fuente que hay delante del gobierno civil. Que, uh-huh, que por cierto, el otro día Jordi Curcó me decía que es que no funciona ni una de las fuentes ornamentales que hay en la ciudad. Tiene razón, no hay ninguna funcionando.
No me extraña, con las manifas que ha habido últimamente lo destrozan todo también.
Oye, ¿tienes foto tú del Domingo de Ramos o no?
Pues que yo recuerde estaba, pues sí, creo que a lo mejor tengo alguna, pero cuando estaba en el seminario.
Sí, pero ¿y de pequeño? Toma, la palma.
De pequeño tengo una de la primera comunión.
Ah.
Que era aquella época que todos iban de marineritos quise ir de misionero.
¿Qué dices?
Sí, claro, hombre, que yo iba para curar.
Ya, bueno. Pues, hostia, también pagaría para ver esa foto, pero bueno.
Bueno, pues ya me ves, que al menos voy de negro, ¿no? Algo me queda.
Eso sí. Bueno, va, venga. Venga, vamos a hablar de música. ¿Qué me cuentas? ¿Qué propones para estos días?
Pues mira, tenemos a la Merichel Nederman, que está mañana sábado en el Café del Teatro a las 8, pero bueno, que nadie corra mucho porque ya están las entradas agotadas.
Claro, el aforo, el problema es el aforo.
Claro, viene a presentar su primer disco, In the Backyard of the Castle, y esta es una compositora joven, pianista, que promete mucho.
Ajá, bueno.
Y también tenemos al Antonio Herreros, mira, al aire libre. El Antonio Herreros, después de más de un año, por fin puede salir a hacer un bolo, que lo hará acompañado por el guitarrista Jaume Castaño. Será el domingo a las 12:30, un bolo de vermut en la terraza del Club Sicoris.
Ajá.
Va a rendir homenaje a los grandes éxitos de los 80 y 90, como pues ya ves, piezas de Sabina, La Unión, Los Secretos, Coquemaya, La Frontera.
Hombre, hay unas cuantas.
Ya están las cosas. Y bueno, también me gustaría, aunque no es tanto de mi palo, pero bueno, un apunte de que el cor de Orfeo Lleidatá estrena El Espiritual en el Parador del Rosa de Lleida.
Uh-huh.
Es más que nada porque fue donde hace 160 años hizo su primer concierto público. Esto será el domingo, habrá dos pases, a las 4:30 y a las 6:30.
Ajá, bueno, pues venga. Hombre, esto también se ha popularizado, hacer dos o tres pases por el tema del aforo. Ya que tenés montado todo el tinglado, toda la historia, pues bueno, lo vas a rentabilizar.
A rentabilizar de alguna manera, sí, claro. Luego también tenemos que decir que el último Escuadrón se fue el fin de semana pasado a la Serra de Prades y ha grabado un videoclip Un Ángel en mi Camino se titula, que ya es el preludio del segundo disco que lo quieren tener antes de finales de año. Uh-huh. Estos se han presentado al Pepe Marín y les he dicho, bueno, esperaros. se presentaron el año pasado y este año también. Bueno. Digo, bueno, no sé, esperamos.
A ver. Bueno, y la maqueta ya la tienen hecha. Si nos parece,
sí,
año,
la maqueta
será para
la preparada y todo. Ya, bueno, ya tengo dos este año.
¿Ah, sí?
Sí.
Sin anunciarlo.
Sin garantizarlo, pero ya me han llegado. Digo, bueno, esperemos, pero no este año no creo que hagamos nada.
No, hombre, ya supongo, pero bueno, es buenas noticias, que haya gente que con la que está cayendo se haya juntado y grabado una maqueta. Es muy buena noticia esta, ¿eh?
Sí, aunque no nos tengan mucho amor desde el consistorio.
Ya, bueno, a ver si lo cambiamos eso.
Sí, ¿qué más? Amor. Hay que cambiar ese amor.
Bueno, ¿qué más?
Porque eso es un auténtico desamor, no es amor.
¿Qué más me cuentas?
Bueno, de la Casa de la Música de Lleida, esto que se han sacado de la manga también por orden y mando políticamente, por primera vez ha concedido 10 ayudas dentro de las 129 propuestas musicales recibidas, y entre ellas, pues bueno, están, yo siempre defendiendo mi zona, sí. Están los Blind Point.
Bueno, pues...
les han dado un bolillo por ahí, a ver cuándo pueden salir por ahí a tocar.
Sí,
y que el mural de Freddie Mercury que se hace en Almacelles, que ya está a punto, y se va a hacer una réplica para la exposición que se hará en la Biblioteca Pública en noviembre, con motivo del 30 aniversario de la muerte de Freddie Mercury, que lo organizan los colectivos de pintores y dibujantes de aquí de Lleida.
Muy bien. Pues nada, Andrés, venga, vamos...
Bueno, y un grupo nuevo formado por músicos muy experimentados, que de proscritos y, bueno, de hace muchos años, de gente de Marcha Atrás, de José Ramones, de Mortuari, de Vaticano Rojo, se llaman De Braquetazos y debutan... son tres curtidos músicos y debutan el próximo 31 en Binéfar, en el 980, y van a presentar ese EP de 7 pulgadas con 4 canciones propias.
Bueno, vale. Yo ya te dije que tenemos que hacer un día un especial de nombres, de grupos, pero bueno, ya.
Este le hace la competencia al de la Polla Records, que no, ahora no se llama Gatillazo, pues estos los Braquetazos.
Vale. Venga. No, tenemos que hacer un especial de nombres, ya te lo digo. Vamos con el Melo Malo, venga, va. A ver qué nos presentas para coger bien la Semana Santa. El Melo Malo de Andrés Rodríguez.
Parece ser que la gente se ha relajado bastante últimamente, por más que siga latente la amenaza de esta pandemia que nunca termina. Todos están a la expectativa de que lleguen las vacaciones de la Santa Semana para hacer de las suyas sin contemplar el riesgo que eso conlleva. Este largo año de crisis sanitaria ha cambiado la vida a muchos, pero el objetivo es olvidarse de todo y dejar los malos rollos para el cine cuando la realidad es otra bien distinta. Mucho miedo me da que tras este periodo vacacional que está a la vuelta de la esquina, luego nos tengamos que lamentar de nuevo por lo que pudo haber sido y no fue. Es cierto que la llamada tercera ola de este mal causado por el coronavirus mantiene la tendencia a la baja con el número de contagios, el de fallecimientos y las hospitalizaciones, ralentizándose. Pero ¿alguien ha pensado que no estamos ajenos a una cuarta ola, una quinta y las que vengan? Está claro que la gestión política en el país que nos incumbe no es la esperada. Mientras flipamos de cómo turistas franceses, alemanes y de otros países vienen a pasar los fines de semana aquí, cuando los lugareños no podemos salir ni casi de nuestro propio entorno habitual. Incomprensible. De nada sirve que los investigadores pidan paciencia y responsabilidad, y que se intensifiquen las pruebas y los recursos para controlar la pandemia. Se habla mucho de burbujas, pero todos esperan poder salir de ella para volver a practicar una gran vida social que tanto se echa de menos. Las nuevas variantes del virus siguen ganando terreno, de ahí que los expertos lancen un mensaje a los colectivos que tienen más relaciones para que sean más cuidadosos, especialmente los jóvenes, que son un vehículo importante de transmisión. Paralelamente está la historia de nunca acabar de las vacunaciones, con el escepticismo que sigue generando. Cuando éramos pequeños nos vacunaban de por vida, y cuando estuvimos en la mili fuimos banderillados sin compasión. Tendría que haber una pócima para que la humanidad fuera mejor, aunque mucho me temo que con la política vigente solo se está sembrando el odio. Hoy el cielo es de cemento, parece que Dios está muerto, golpean la puerta de casa mensajeros de desgracia, cantan los suaves a la espera de que no empeoren las malas noticias. Oh yeah.
Bueno,
A ver qué pasará después, ¿eh?
No lo ves claro, ¿eh?
No lo veo nada claro.
Ya.
El bicho existe y por mucho que nos escondamos, como nos caiga, nos caerá.
Bueno. No, hombre, sentido común, sobre todo la gente. Se puede salir porque legalmente se puede, pero eso no significa ni que se deba. Y sobre todo, lo que no significa es que te tengas que olvidar de las normas básicas que ya, ya es de pesado repetirlas.
Es de cajón.
Las distancias, que aunque no nos guste, son las que, lo que funciona, aire libre, mascarilla y la higiene de las manos. Es que me lo sé de memoria, llevo un año diciéndolo esto,
Pero, sí, yo me estoy quedando sin huellas digitales.
Ya, pero es que es lo que funciona. Es que es lo que funciona. Y evitar los lugares cerrados, ventilar. Esto funciona.
Claro, se tenían que poner la estatuilla del Poncio Pilato, el que se lavó las manos.
Es claro. Bueno, Andrés, oye, que tengas buena santa semana, ¿eh?
Igualmente, y para todos los que nos están oyendo, mejor, y que tengan cuidadito, y que luego, a ver si, en vez de ir para mal, vamos para bien y salimos ya de esta pesadilla.
Te lo compro sin mirarlo. Un abrazo, Andrés, cuídate.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que, ara perquè no la tenia aquí a mà, però ara era el moment ideal per posar la sintonia de la banda sonora original de Jurassic Park o de Jurassic World, perquè vaig a parlar de dinosauris. I de dinosauris no a qualsevol lloc del món, de dinosauris de Lleida, perquè si te'n recordes, si tens memòria, ja fa un parell d'anys que ens va visitar aquesta activitat i que ara torna aquí. És el Dinosaurs Tour, que és l'exposició de dinosauris més gran. Són animatrònics i arriben a Lleida. I per parlar de tot plegat tenim el seu responsable de comunicació, l'Eneco Velasco. Eneco, què tal? Buenos días.
Ricard, què tal? Buenos días.
Bueno, veo que los dinosaurios, de momento, este último año han sobrevivido bien, ¿eh? No les afecta,
bueno,
¿eh?
Ahí vamos. Bueno, hace una semanita salió una noticia allí en Pirineos, ¿no? Que habían una especie nueva que habían descubierto.
Sí.
Una especie carnívora que vivía en los Pirineos.
Sí, señor. Sí, señor. Mira, está al día la noticia y está en la actualidad el tema de dinosaurios. Bueno, oye, los dinosaurios siempre ha sido un tema fascinante, para la sociedad en general, pero para los pequeños de casa es un tema de aquellos que siempre ves la cara que hacen, los ojos, y además vuestra exposición, que es tan realista, que ojo, ¿cuántos dinosaurios tenéis?
Mostraremos una treintena de piezas inéditas y animatrónicas. Que la animatrónica es una tecnología que inventó Walt Disney y que el comisario de esta colección aplicó a los dinosaurios, de tal manera que estas piezas que se van a poder ver en Lleida se mueven, rugen e incluso respiran. Tienen movimientos hiperrealistas porque contamos con lo último en animatrónica. Hace años presentábamos la robótica, que eran movimientos más pausados en los que claramente se apreciaba que había una maquinaria en el interior de los dinosaurios, pero con la animatrónica tenemos los movimientos de ojos, movimientos que imitan la respiración, movimientos de cola. Entonces, bueno, pues los más pequeños de la casa, como bien dices, alucinan.
Hombre.
Porque, claro, ellos son pequeñitos y los dinosaurios son tan grandes, bueno, pues a muchos les parece que están ante un dinosaurio de verdad Y cuando vemos esas caritas de los niños y niñas, bueno, pues se nos pasan todos los males de llevar esa exposición en ruta que lleva, conlleva muchos males, porque es un gran esfuerzo, claro, tanto humano como económico, pero en cuanto vemos a los más pequeños de la casa disfrutar, y más ahora, con lo bien que se están portando, que yo creo que son los que mejor se están portando.
Pues yo también lo creo, Neko.
En esta situación, pues es un premio para ellos, ¿no? Hacer un plan de los de siempre, de los de toda la vida, de ir con papá, mamá, con abuelito, con abuelita, con quien se pueda, y bueno, y disfrutar un rato y hacer un planazo, que yo creo que esta Semana Santa va a ser jurásica en Lleida.
Vaya, estáis en una gran carpa en el recinto de Les Firetes desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril, por si te lo estás preguntando. Será un evento seguro y con todas las medidas de prevención, que además cuentan con un amplio protocolo con más de 80 medidas de mitigación con pautas en las diferentes fases del evento, o sea que el tema de la seguridad, tranquilos, que lo mínimo que piden, pues multiplícalo por mucho, eso es, ¿eh? Lo tienen todo pensado, ¿eh?
Sí, bueno, además lo que decimos siempre es que los visitantes, las personas que vayan a venir, se preocupen y ocupen de disfrutar, de pasarlo bien, que del resto, y de traer mascarilla, esto sí, y del resto ya nos ocupamos nosotros con un amplísimo protocolo que nos certifica como un evento seguro. Por ejemplo, hemos bueno, pues los gastos de gestión se han puesto a la mitad de lo que teníamos anteriormente, para que la gente pueda comprar las entradas de manera anticipada online, llevarlas en el móvil, evitemos contactos en taquillas, evitemos contactos también en la entrada, geles a disposición, por supuesto, turnos de visita con un aforo súper reducido, sin colas de espera, porque tenemos, bueno, las personas cuando vayan a adquirir sus entradas en la página web, en dinosaurstour.com, pueden elegir el día y la hora concreta a la que van a realizar la visita, y de esta manera nos aseguramos bueno, pues una visita muy tranquila en la que vamos a poder disfrutar con todas las medidas de seguridad.
Además, nos estamos acostumbrando y para mí es comodísimo, ¿eh? Tú ya accedes a la web dinosaurstour.com, escoges tu día, tu hora, y ya desde ahí compras las entradas y después a través del móvil puedes entrar enseñándolas sin contacto. Estaba pensando, claro, en Neko, que si hay algún padre o una madre que dice, bueno, venga, vamos con los niños, nosotros, pues bueno, pues aguantaremos por ahí. No, que hay mucha información para adultos también, o sea que es una,
es muy divertida,
es para todos.
Sí, es muy divertida, es muy entretenida. Uno, cuando está delante de un monstruo de estas características, y realmente imagina que poblaron el planeta hace millones de años, más de 65 millones de años, y se pone un poco en situación, bueno, pues la verdad es que es muy alucinante, porque son unos animales increíblemente grandes, con una voracidad terrible, absolutamente depredadores, y cada una de las piezas que presentamos tiene su panel informativo en el que se explican, bueno, pues cuatro detalles básicos, ¿no? En qué era vivieron, de qué se alimentaban, qué medidas tenían. Con lo cual, bueno, los niños incluso ya saben esta información, los niños y niñas ya conocen perfectamente todos los detalles mejor que los adultos, pero para los adultos es muy entretenido, es muy pedagógico, y vamos a pasar un ratito olvidándonos de todo lo que acontece en el exterior de esa carpa en Les Firetes, y vamos a sumergirnos en la era secundaria, en el Mesozoico, y vamos a disfrutar, vamos a aprender. No solo tenemos los dinosaurios, estas piezas animatrónicas, tenemos también fósiles, tenemos un arenero para que los más pequeños de la casa jueguen a ser paleontólogos por un día. Presentamos también el documental Loving Dinosaurs. Bueno, en fin, un recorrido de aproximadamente una hora de duración en el que como digo, Ricardo, vamos a disfrutar mucho, vamos a aprender y sobre todo vamos a olvidarnos un poquito de la realidad.
Pues a partir de la semana que viene, el lunes, ya puedes comprar tus entradas en plena Semana Santa. Voy a decir que es una actividad para pensar, para hacer para Semana Santa, pero bueno, que están en Lleida hasta el 11 de abril. Dinosaurstour.com, ahí tienes toda la información y además la posibilidad de comprar ya las entradas para el día y hora que necesites. Solo necesitas traer de casa la entrada y la mascarilla. Lo demás, lo puedes
ganar. Y ganas de pasarlo bien.
Y ganas de pasarlo bien, por supuesto.
Ganas de disfrutar.
Por lo demás, no te preocupes, que de seguridad lo tienen clarísimo, que además es que lo tienen muy estudiado, y después tienen todas las piezas animatrónicas, el arenero. Ya te digo que el arenero es un sitio donde hay mucho, donde los niños disfrutan mucho también, ¿eh? O sea, que eso os va a gustar muchísimo.
Muchas veces nos volvemos locos con dispositivos móviles, con tabletas, con juguetes rarísimos y complejísimos para para los niños, y todo un niño le das una cajita con arena.
Correcto.
Y una brocha y un pincel.
Sí, sí. Y lo haces feliz.
Y lo haces feliz.
Joder, nosotros lo hacíamos, o sea que seguro que funciona todavía. Eneco Velasco, responsable de comunicación de Dinosaur Tour, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros, por volver a escoger la ciudad de Lleida para estar aquí. Y recordar que están en el recinto de Les Firetes desde el 29 de marzo, que es el lunes de la semana que viene, hasta el domingo 11 de abril. Dinosaurstour.com, ahí tienes toda la información y ahí puedes comprar las entradas. Eneco, gracias.
Ricard, amigo, un abrazo.
Que vaya muy bien. I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, ens informem i tornem al migdia de Cope Lleida parlant de cinema, el divendres de cine i a l'Espai Groc.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Viernes de Dolores, vísperas de Semana Santa, y durante los próximos 15 días van a estar vigentes las nuevas medidas impuestas por el gobierno. Pasan por el cierre perimetral entre comunidades, que en el caso de Andalucía es también entre provincias. Sin embargo, siguen llegando vuelos desde el exterior. Ya sabes que, como el resto, la Comunidad de Madrid está cerrada perimetralmente desde esta medianoche, pero solo hoy van a operar un total de 370 vuelos, tanto nacionales como internacionales. En la Terminal 4 de Barajas hay una unidad móvil de la cadena COPE. ¿Cómo está la situación a esta hora, Ramón García Pellegrín?
Tranquilidad hasta ahora en esta terminal T4 de Barajas. Los 185 aterrizajes previstos para hoy van llegando con cuentagotas. Anís, 20 años, estudiante en Toulouse, ha venido con PCR negativa a pasar 5 días en Madrid. Nos cuenta sus planes.
Ir al restaurante, a ir a terraza, un poquito de museos, todos los espacios que están cerrados en Francia, queremos disfrutar de los.
Un viernes de Dolores como hoy podían operar más de 1.300 vuelos aquí en Barajas antes de la pandemia. Hoy tan solo la cuarta parte.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el patrimonio de los ministros del gobierno. Pablo Iglesias deja la Moncloa con más de 500.000 de euros. El patrimonio del todavía, aunque por poco tiempo, vicepresidente, y el de Irene Montero triplica al del propio Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias está lejos de irse con una mano delante y otra detrás del gobierno. Declara un patrimonio de 770.000 euros que, sumados al de cerca de 900.000 de Irene Montero, superan entre los dos el 1.500.000 de euros largo entre bienes inmuebles, seguros, planes de pensiones, además de depósitos. Las cifras de la pareja triplican el patrimonio de Pedro Sánchez, que declara 534.000 euros, la mayoría en bienes inmuebles. El resto de ministros, Manuel Castells es el que tiene más activos y declara 4 millones de patrimonio y uno en deudas. Por detrás, José Luis Escrivá supera los 2 millones. En el lado contrario de la balanza, María Jesús Montero, Alberto Garzón, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, sucesora de Iglesias, con un patrimonio de 132.000 euros.
El buen tiempo favorece que sigan llegando pateras a nuestras costas. Esta mañana a Alicante, Mallorca, Ibiza o Granada. También a Canarias. En el sur de Tenerife, 3 personas han muerto durante el complicado rescate de un cayuco al sur de la isla. Antonio Herrero.
El drama migratorio no cesa. Un cayuco con más de 50 migrantes a bordo ha volcado en la mañana de este viernes cuando se realizaba un rescate en aguas al sur del Polis de Abona, en la isla de Tenerife, y tras el naufragio hay al menos ya 3 fallecidos y se busca a más personas desaparecidas. El aviso inicial lo dio un buque pesquero que divisó una embarcación muy cargada, por lo que se activó a la salvamar para las labores de rescate. El pesquero se encargó de hacer las labores de remolque del cayuco que se había quedado sin combustible y su primera intención fue llevarlo al muelle del Porige. En la operación, varios migrantes cayeron al agua y finalmente el pesquero con 7 migrantes atracó en el muelle.
Llega un fin de semana con la selección y el motor como protagonistas, Luis Munilla.
Tras el empate, Antonio, y la decepción allá ante Grecia, la selección viaja hoy a Georgia para jugar el domingo a las 6 de la tarde el segundo partido de esta fase de clasificación para el Mundial. Pero en efecto, como dices, es el gran fin de semana del motor porque arrancan los Mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo. A las 2 menos 20 comienza MotoGP en Qatar y lo que ya tenemos en marcha son los entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein, Carlos Miquel.
acaba de saltar un poco la sorpresa, porque estaba mandando Lewis Hamilton con brazo de hierro y se acaba de poner primero ahora mismo el McLaren Mercedes de Lando Norris. Primero Norris, segundo Hamilton, tercero Verstappen, cuarto Bottas, sexto Leclerc, el compañero de Carlos Sainz. Sainz, que está probando algo distinto a su compañero, está en la novena plaza y de momento no le han puesto chicha al motor del Alpine, que ahora mismo son penúltimo y último. Fernando Alonso en la última plaza. Todavía quedan 24 minutos para que acabe esta primera sesión de entrenamiento.
Volviendo al fútbol, Xabi Alonso, que estaba sonando para varios clubes, renueva hasta 2022 como entrenador del filial de la Real Sociedad. Se ha suspendido, atención, el Rayo Mirandés de segunda división por 6 positivos COVID entre plantilla y cuerpo técnico en el Mirandés. Y además se ha presentado la salida del Tour de Francia 2023, que será en Bilbao.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez, a punt d'arribar als 5 minuts per sobre de la una d'aquest divendres 26 de març del 2021. Per sobre ja dels 17-18 graus a la ciutat de Lleida, amb un temps que cada cop serà més càlid, almenys aquests propers dies de cap de setmana i primers dies de la setmana vinent, que ja és Setmana Santa. A partir de llavors, sembla que ve una mica d'inestabilitat, però ja arribarà. 19 graus, arribem a 19 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Veieu que són temperatures d'aquelles de ja deixar la jaqueta o portar-la a la mà, que dona gust. I quasi bé tenim necessitat de sortir al carrer, perfecte, que ens toqui el sol, perfecte, vitamina D. Però, distància física, mascareta, que hem d'anar a llocs on, llocs grans on s'hi pot estar, per exemple, el marge esquerre del riu Segre, que és un lloc perfecte per anar a tot el tema de la gespa, perfecte, però no cal que ens fiquem a grups de 10 persones amb 2 metres quadrats. Deixem espai, que corri l'aire, com es deia abans, i això sí, la mascareta, que no sé per què sembla que sigui opcional això de l'ús de la mascareta, i quan no ho és, que no hem acabat cap, no s'acaba la pandèmia, que a més la vacunació va lenta i a més s'interromprà perquè dilluns no arriben les que han d'arribar i no es reanudarà fins després de la mona. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer aquesta previsió meteorològica. Tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de divendres marcada pels intervals de núvols a Lleida. A més, durant aquesta tarda al Pirineu no descartarem algun xàfec, sobretot afectant a la zona de la Vall d'Aran. Les temperatures màximes similars a les d'ahir. Continuem parlant de valors molt primaverals que arriben als 17 graus a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 23 a Tàrrega o els 24 graus de màxima a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent fluix. De cara a demà dissabte, tornarem a tenir una jornada marcada pels intervals de núvols. A més, a la meitat nord, durant el matí, no descartarem encara algun xàfec aïllat que anirà marxant de cara a la tarda. Les temperatures mínimes aniran amb pocs canvis aquesta matinada, valors que es quedaran entre el grau positiu i els 9, i pel que fa a les màximes, baixaran al migdia, quedant-se entre els 14 i els 21 graus. Pel que fa al vent, continuarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Anem a fer una repassada ràpida de l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bueno, tenim dos plens avui. Un a l'Ajuntament de Lleida i l'altre al Parlament de Catalunya. El del Parlament de Catalunya, ja saps que a priori, que després hi ha sorpreses, però acabarà tal com ha començat. Es proposa al candidat d'Esquerra per president, amb vots a favor d'Esquerra i de la CUP. S'abstindrà Junts, per tant, no sortirà en aquesta primera ronda. Tots cap a casa, cobrant dietes i desplaçaments. I ja està. I ara esperar, doncs, dies o setmanes. Les eleccions van ser el 14 de febrer, que ja, vaja, o sigui, ho veiem llunyíssim. És que ja fa dies, sense voler, però seguim sense president, seguim sense rumb a la Generalitat de Catalunya i ens emplacen a, bueno, d'aquí unes setmanes jo crec que ho tindrem madur. Fa més d'un any i mig, que es va donar per acabada la legislatura, podien haver-se posat d'acord abans ja de les eleccions, anar a les eleccions tenint clar i dient clar, escolteu, nosaltres pactarem amb aquests i amb aquests perquè hem arribat amb aquest acord, el 14 de febrer votar i al cap de 4 dies tenir govern. Però no, ho hem d'allargar tot quan és més necessari que mai, normalment ja ho és, però ara més que mai, que l'acció política sigui diligent i eficaç. Ni una ni l'altra, ni diligent ni eficaç. Pues ara és quan seria més necessari que mai. En fi, recordem que ahir dues persones van perdre la vida a la xarxa viària lleidatana, un motorista al migdia que va xocar amb un tractor, que va fer un gir a l'esquerra mentre el motorista l'estava avançant, i un menor de 9 anys que viatjava amb un vehicle juntament amb tres persones més quan un totterreny va envair el carril contrari i els va xocar frontalment. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor que va causar aquest accident en el que va morir un menor de 9 anys i tres persones van resultar ferides. Va ser a Sanaüja, a la carretera C14-12, i l'han detingut per un delicte d'homicidi per imprudència. En fi, una tragèdia, es miri per on es miri, i no només perquè la persona que ha perdut la vida tingui 9 anys, que ja ho és de per si, podria tenir-ne 90, més igual, eh? Però que avui en dia, al segle XXI, amb tota la informació que tenim amb els vehicles com són avui en dia, que són magnífics, amb seguretat activa i passiva, seguim perdent vides a la xarxa viària, és una tragèdia, repeteixo, t'ho miris des del punt de vista des del que t'ho miris. Al final, fixeu-vos, és igual a la marca del vehicle, és igual el que costi el vehicle. Els vehicles en si són segurs tots, però on falla la major part d'accidents, on està el problema? A l'errada humana. Si és que al final, quan més segurs anirem per la carretera, seran quan els vehicles no tinguin volant i funcionin tots de manera autònoma. Ens en riem de l'autopilot de Tesla o d'altres solucions d'altres marques, i resulta que els grans causants dels accidents sempre és l'error humà i no el de la màquina. Hi ha un tant per cent que, escolta, que és accident. Una punxada, la carretera en mal estat, que també pot ser, m'he quedat sense frens, això ja és raríssim, però el gran tant per cent és l'errada humana. I que es perdin vides encara, per això és, vaja, és desesperant, que encara estigui passant. Ahir es van haver de dissoldre més de 250 persones que estaven al marge esquerre del riu Segre, que està allí no és il·legal, però és que estaven en grupets de 10, 15, 20 persones amb 3 metres quadrats cada grupet, o sigui, sense mascareta, i en alguns casos, ho dic literal perquè això ho he vist, uns a sobre dels altres. Home, si vols t'ho torno a repetir. Estem en pandèmia. Segueix morint gent, Segueix morint gent. Per la pandèmia, pel coronavirus, per la malaltia que fa el coronavirus, que és la Covid-19. Hi ha unes mesures que són fàcils i barates d'implementar-les i de fer-les anar. I que han demostrat una eficàcia altíssima. Què són? Mantenir... Estar a l'aire lliure, primer. Mantenir la distància, metre i mig. Portar la mascareta, i ben posada. El tema de la higiene de les mans. És a dir, si toques coses i tal, doncs, escolta, una mica de gel hidroalcohòlic, i si no, quan arribes a casa, aigua i sabó. Això ho sabem fer tots i ho hauríem de fer. I si vas a un lloc tancat, que no és el cas que estem parlant, doncs que estigui ben ventilat i que hi hagi poca gent. Seguint aquests, això que t'acabo d'explicar, que això no m'ho he inventat jo, que això ens ho diuen, des de l'OMS, i si no et creus a l'OMS, des dels Ministeri de Sanitat o des de Salut de la Generalitat de Catalunya. Tria qui vulguis, el color polític, tria qui vulguis. Tots et diuen el mateix. Si fas això, tranquil, que no passa res. Podem sortir, ens podem passejar, podem anar amb el nostre grup de convivència, el grup bombolla que diuen ara, i no passa res. Que vols quedar amb uns amics? Perfecte, cap problema. Segueix aquestes normes. La distància, la mascareta, i no passa res. És més, et tocarà el sol, vitamina D, ho necessitem. Però, home, aquestes imatges, que tots les han vist, eh? I a més, avui en dia, a través de WhatsApp i xarxes socials, t'ha arribat segur.
de joves, la major part, no tots, amuntegats i sense mascareta, doncs és que no pot ser. No, l'any 2021, al març, més d'un any després ja de l'inici de la pandèmia, no ens ho podem permetre. I no ens ho podem permetre perquè si empitjoren les dades i hem de tornar a tirar enrere amb el tema de restriccions, les conseqüències laborals i econòmiques són per tots. Però és que, a més, incideixen, i de manera greu, a la franja d'edat dels joves. Després direm, és que, clar, els joves no tenen treball, és que hi ha un atur... Clar, clar, i està bé que es queixin. I s'han de queixar, perquè és que l'atur juvenil és molt alt. Però és que no fomentem que la cosa rutlli i funcioni. És que tenim ganes ja de... Si estem d'acord, tots tenim ganes de... Tots tenim ganes de que s'acabi, tots tenim ganes de deixar la mascareta a casa i tots tenim ganes de poder reunir-nos amb qui ens dongui la gana i anar on ens dongui la gana. Tots. Les persones de 90 i escaig anys i els de 9 anys. Tots tenim ganes, però a hores d'ara s'ha de fer el que s'ha de fer. I això és fàcil de fer, eh? Distància, mascareta, higiene i evitar els llocs tancats. És facilíssim de fer. Doncs fem-ho. I, sisplau, si venen Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra, que en aquest cas no són els dolents de la pel·lícula, home, evitem tirar-los-hi coses al cap, que un guàrdia urbà ahir va resultar ferit perquè li van tirar una pedrada al cap. Perquè va haver un grup de joves que escolta, no van voler que els hi diguessin que estaven fent les coses malament i van atacar els cossos de seguretat. Suposo que aquí no direm que l'Estat ens ataque també. Ja sabeu que quan se cremen contenidors resulta que l'excusa és que, no, clar, és que la violència de l'Estat també l'hem de denunciar. Vaja, escolta, si ve un mosso d'esquadra i un guàrdia urbà i et diu, escolteu, que esteu 10 aquí amb 2 metres quadrats sense mascareta, separeu-vos, ni m'he d'enfadar, potser li hauré d'agrair que m'ho recordi, perquè potser em deixaré de contagiar i a saber el que deixaré de fer, perquè un cop et contagies no saps cap on anirà la malaltia. Pot ser molt greu o pot ser molt lleu. I menys atacar els cossos de seguretat, que no t'estan atacant. Per això ha passat a Lleida. Anem de cara al bon temps, eh? Que no tirem en van. En fi, el que et deia, la vacunació. Dimecres vam anunciar que començava la vacunació massiva, les webs col·lapsades per demanar hora. Ja et dic que si demanes hora ja t'està sortint que només et poden oferir vacunes a Pons, a la Seu d'Urgell, a Girona, a Banyoles o a Barcelona. No pateixis, vol dir que el cupo de vacunes s'ha acabat, ja s'ha donat. Tu segueix insistint cada dia, et connectes a la web fins que trobis lloc per anar-te a vacunar a prop de casa teva. Però ja t'avanço que en els propers dies això es complicarà, perquè dilluns no arriben les vacunes que havien d'arribar, 148.000 que havien d'arribar a Catalunya, i no arribaran fins dilluns de l'altra setmana, amb el qual ja t'ha dit, ja et dic ara que pararà el tema de la vacunació massiva, i que si vas apretant a la web i vas buscant hora, no en trobaràs. Aquesta és la realitat i això és el que està passant. Hores d'ara, les residències a la província de Lleida estan en verd totes menys una de mal partit, on hi ha dos positius, que tenim 119 persones hospitalitzades per Covid-19 i 19 es mantenen, són crítiques a les UCIs, que la RT al Pla de Lleida és de 1,07, per tant està per sobre de l'1, està en creixement, feble però creixement, i que aquesta xifra s'ha de baixar, i que amb imatges com les que hem vist a Lleida o a d'altres municipis no es pot baixar. Escolta, no cal que marxem tan lluny, eh? Montblanc, ja saps que hi ha un brot de més de 150 persones. Va començar tot amb una festa. Van donar positiu allí 30, cadascú va anar cap a casa seva, transmissió comunitària perquè al principi era simptomàtica, 150 positius en 4 dies. I qui diu a Montblanc, diu a qualsevol altre lloc, eh? A l'Alt Pirineu i Aran la RT és de 0,93, per sota de l'1, perfecte, i a nivell de tot Catalunya ha pujat una centèsima i està al 1,09. Està en creixement a nivell de tot Catalunya. Vinga, va, que fem una pausa, 20 segons, i parlem de cinema el divendres de cine.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra de Naturhaus Punes o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I'm gonna kill, and you'll be my mate.
escolta, que avui és més divendres que mai, ja. O sigui, és divendres, això ho tenim clar, però com que és el divendres abans de Setmana Santa, doncs és més divendres que mai, amb pandèmia i tot, és igual. Anem a parlar de cinema. I ja saps que els divendres ho fem el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Escolta, Ricard,
escolto.
La setmana passada vaig parlar dels Oscars, perquè jo em venia arriba al sentit de la internacional i em vaig oblidar que també eren els Premis Gaudí.
Ah.
Total, que avui t'he portat un recull dels guardonats.
Vale.
Que menys que...
Ja, no, ja veig que vas directe. De totes maneres, abans deixa'm que...
Sí.
Bueno, perquè la gent ens vagi coneixent també, perquè també els hi agrada, eh? Anem a parlar d'una part personal teva. Privada.
Sí, correcte.
No ho dic ara... perquè la Laura González, a partir de demà, serà la cara visible d'una nova llibreria a Lleida.
Doncs sí, demà obrim La Fatal al carrer Valtalent 65 i res, si veniu pues us veurem mitja cara perquè la mascareta no permet
bueno, això sí.
De la cara sencera,
això sí.
Tampoc.
Això sí. Però escolta, però... portes una xapeta amb el nom o alguna cosa o no?
No, però me reconeixereu perquè... Si busqueu un hobbit per allí, jo. Sempre soc la més baixeta de tots els equips. Doncs.
Bueno, demà obre les portes La Fatal, és una nova llibreria a Lleida, que a part de llibres i d'espai per mirar llibres i tot, també us vinculareu a tot les activitats culturals de la ciutat.
Sí, sí, sí. Tenim diversos espais... Que és que no us vull desvetllar res.
Vale, pues res. Venim demà.
Vallcalent
número...
65.
Vallcalent 65.
Vale.
Demà, en quina hora?
Les restriccions només permeten que hi hagi un 30% d'aforament.
Ja,
però,
bueno, pues farem cua, farem cua.
Com a les discoteques.
Claro,
saps?
Farem cua fora.
Cua, no? A mi, jo tinc nostàlgia de cua de discoteca, mira el que et dic, Ricard.
Però a quina hora obriu demà?
A les 10.
Ah, obriu ja a les 10 del matí.
A les 10.
Vale,
sí,
vale.
De 10 a 2 i de 4 a 8.
Vale.
Vale? Passem doncs... per allí, tenim una gran selecció d'infantil, molts tipus de poesia, assaig, novel·la negra, narrativa, tant en català com en castellà, vull dir, veniu, xafardegeu, feu-vos un espai vostre, la veritat.
Vale.
És un espai molt xulo i jo crec que...
No, i escolta, a veure, aquí l'estrella al final, deixeu-me que us ho digui, és la Laura del divendres de cine, vull dir, no. Sí. I també tindran llibres, però hi ha la Laura del divendres de cine i... llibres.
És
així, eh? Bueno, va, bromes a part.
Bueno, soc una apassionada, ja ho saps, que a mi
que així...
cine, música i llibres, pues m'encanta.
T'hi podrem posar cara. Bueno, va, què m'expliques? Claro. A veure, dels Gaudís.
Dels Gaudís, pues mira, la millor pel·lícula va ser per La vampira de Barcelona de Lluís Danés. La millor pel·lícula en parla no catalana, Les niñas de Pilar Palomero, que també va ser la guardonada amb el Goya de la millor pel·lícula. I Pilar Palomero també es va endur el guardó del Gaudí a la millor direcció, ¿vale? La millor actriu doncs, va ser Candela Peña per La boda de Rosa i el millor actor Mario Casas per No mataràs. La millor actriu de repartiment, o sigui, millor actriu secundària, Verónica Echegui per L'ofrena i el millor actor secundari, Alberto San Juan per Sentimental. I de documentals, doncs el millor va ser My Mexican Brezel de Núria Jiménez Lorán i el millor curtmetratge, mi oblidi, perdó, de Jordi Busquets.
Bueno.
I està aquí, vale? Ja està, ja hem fet una mica de recull.
Vale.
Una mica saco, però perquè ja fa dies que va passar, ja estic...
Bueno, és igual, però per si acas nosaltres us hem dit qui van guanyar els Gaudís, va.
Claro que sí.
Ui, com comencem. Mira, què et diré, és una banda sonora trista, però m'agrada aquesta, eh?
Sí, a veure, he tenit la pitjorilleta, eh? Harmònicament, tot això. Quasi bé amb el tema, perquè, bueno, tu ja ho saps, que quan la realitat supera la ficció, doncs la ficció se torna encara més gran, no?
Sí.
I los monstruos toman la ciudad,
venga.
¿Vale? O sigui, en períodes convulsos i tensos de la història de la humanitat, no? Sempre hi ha hagut aquests brots creatius de coses molt loques.
Però estem en estrenes ara ja, eh?
Estem en estrenes ja,
o sigui,
sí.
Això que explicaràs a partir d'ara són estrenes de ja, d'avui.
Sí, clar, és que he d'anar per feina perquè ja, Déu-n'hi-do les estrenes que hi ha, eh?
Vale.
I que sapigueu que les estrenes la setmana que ve seran el dimecres 31.
Ah, bueno, però
jo,
ja les estrenem.
Jo no hi seré. Divendres no hi seré.
Bueno, no, que et dono festa. És veritat que no t'ho havia dit. Divendres vinent et dono festa. Bueno, a veure, va, què m'expliques de les bèsties per la ciutat i no sé què?
Sí, doncs mira, Estrenen Godzilla contra King Kong. Contra Kong, ¿vale? Godzilla i Kong, doncs, són dos de les forces més poderoses d'un planeta habitat per tota mena d'aterridores criatures com les que sortien ja, per exemple, a la primera pel·lícula de Godzilla de 2014, de que sortia Muto, per exemple, que és un altre d'aquests monstres que s'alimenten del magma de la Terra i que surten, bueno, pues tu ja sabes, una mica, doncs,
sí, sí,
aquests monstres, no?, aterridores criatures, bueno, que s'enfrontaran en un espectacular combat que s'accelerarà als fonaments de la humanitat, ¿vale? Per una banda, Kong i els seus protectors emprendran un perillós viatge per trobar la seva veritable llar. No sé si havíeu vist la de Kong.
Jo
tinc molt
no.
bons records d'anar a veure Kong amb una matinal de cinema i passar-m'ho... Bueno, no hi havia ningú a la sala i jo flipar amb el monstre tan gran que sortia a la pantalla. Me va encantar.
De totes maneres, jo et diré que la original, el King Kong, que sí que és veritat, que ara la veus i dius, home, però si això és un monstre de cartó en piedra. Vale. Però quan jo el vaig veure, era rei, el Kong. I en canvi ara... Ara no, ara només és Kong, si t'hi fixes. Ha perdut l'atribut de rei, no? La pel·lícula era King Kong, i en canvi ara és Godzilla versus Kong. O sigui, ha perdut el King.
Bueno.
Ah, bueno, no.
Jo crec que no tenen monarquies, tampoc.
Ah, bueno. Bueno, tampoc cal que entrem ara en problemes polítics, però vull dir que ha perdut el rei, el Kong. Eh? Ja no és el rei, és el Kong i prun. Bueno, vale.
Bueno, espera, perquè estan portant a Kong a trobar la seva veritable llar, com te deia, llavors pel camí doncs es troben amb un Godzilla que apareix allí inesperadament, vale? I bueno, està enfurismat i causa la destrucció al seu pas pel món. No? Llavors és un xoc èpic entre vale. aquests dos titans, vale? que bueno, pues que provoquen provocats per forces invisibles, no? Al final és algo molt instintiu dels monstres.
Ah, veurem si, si acaba aquí la saga o encara ho deixen obert.
A veure, és el començament del misteri que s'amaga en les profunditats del nucli de la Terra.
Vale, vale.
Però bueno, a mi ja m'agrada aquesta barreja entre dos personatges així de, bueno, de la ciència-ficció i d'això.
Vale, vale.
A mi ja m'agrada.
Vinga, va, un altre, a veure si m'agrada més.
Monster Hunter.
Monster Hunter? Això és caçador de monstres.
Sí, correcte. Està basada en el famós videojoc homònim i té com a protagonista a Mila Jovovich, que un cop més demostra que està sobradament en forma per seguir fent pel·lícules físiques. D'aquesta és l'acció, no? La pel·lícula explica que després del nostre món doncs hi ha un altre món, el món dels monstres perillosos i poderosos que governen els seus dominis amb una ferocitat mortal. Ja veus que la cartellera va de monstres.
Però a veure, clar, sí, però no diuen que després d'aquest món ja el que ve és més plàcid i més tranquil?
Bueno, a veure, la ciència-ficció pues, té aquestes coses. Si tu analitzes si anem més mal en pitjor...
Bueno.
Estic fent broma. Mons apocalíptics, ¿vale? Llavors vale. La tinent Artemis, que és Mila Jovovich i els seus soldats, doncs són transportats a través d'un portal en aquest nou món, ¿vale? Llavors pues, hauran de lluitar per eliminar els monstres i tornar a la seva realitat, ¿vale? Bueno, Monster Hunter, la crítica la deixa fatal, però si m'he vist el trailer i és que la quiero ver, ¿sabes? Ja saps que a mi m'agraden aquestes pel·lícules, així espectaculars.
Tu sí que has picat, ¿eh? O sigui, sí que ja aniràs.
Sí, picat.
Vale.
Total. Després
tenim... Un altre,
vinga, va. Nomadland, que també ens arriba als Estats Units, i és cinema independent, americà, amb la Frances McDormand com a protagonista, ¿vale? Explica la història d'una dona que després de perdre-ho tot durant la recessió s'embarca en un viatge cap a l'est americà vivint com una nòmada en una caravana. I, bueno, després del col·lapse econòmic que va afectar també a la seva ciutat en la zona rural de Nevada, doncs agafa la seva camioneta i es posa en camí per explorar doncs, una vida fora de la societat convencional, no? Com a una nòmada moderna.
No.
La veritat és que és una pel·lícula preciosista, tendra, té una il·luminació espectacular, i la recomano, i jo crec que, per exemple, al Joan Carnicer, col·laborador de la casa, aquesta pel·lícula doncs, li agradarà.
Bueno,
caure llagrimeta.
Va.
Vale?
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra.
Ey, aquesta és la Bebe.
Hombre, què és aquest temazo? Boníssim.
És molt bo aquest tema.
Sí. A part, bueno...
No, et diré, aquest és bo, aquest és el que es va donar a conèixer més, però dins d'aquest treball, pa fora telaranyes, hi ha temes molt bons, eh?
Boníssim, sí. Bueno, a veure, t'explico.
A veure, va.
Malo perquè t'explico la pel·lícula Libertad. Ara vinc amb les estrenes Made in Spain.
A veure.
Vale, Libertad...
Espera, un moment, abans de que segueixis. De tot el que has d'explicar de quin en van, n'hi haurà alguna per mi o avui ja no em toca a mi anar al cinema?
Sí,
potser sí. Sobretot...
Cinema familiar.
No, la d'animació no, eh? No fotem, que ara estic veient aquí el títol.
Tinc un altre. De moment, la teva cartellera està en els documentals, eh, Ricard?
Vale, jo no
veo.
Venga,
espectadors dels documentals.
Vale, Made in Spain, Libertad.
Mira, és la pel·lícula que culmina amb la sèrie homònima d'Enrique Urbizu per a Movistar Plus. Vale? Es tracta d'un western que segueix a una dona empoderada, la Llanera, que surt de la presó després de 17 anys. 17 anys com els 17 anys que fa que la Bebe va treure el disco de Bajo la telaraña. Eh?
Ja fa 17 anys?
Bé, sí. 2004, com te quedas?
Fatal.
Ya está, no digamos más.
No.
Bueno, doncs aquesta pel·lícula, Libertad i la sèrie, estan protagonitzades per la Bebe, llavors per això he citat la cançó superfamosa. Tenim també Olvido y León, ¿vale? És una pel·lícula, bueno, explica la història de que després de 15 anys, la Olvido, doncs ha acceptat que els seus problemes no estan relacionats amb la relació que manté amb el seu germà bessó, el León, que té síndrome de Down. Llavors, podria abandonar-ho tot, però ha acceptat que el que li passa realment és que està sota la influència de poders que no coneix i que no identifica bé i que teixeixen al seu voltant com una aranya, com una presó d'insatisfacció personal a causa de la pressió social de, bueno, de la convivència que té amb el seu germà i que ja cuida del... Bueno, es cuiden mútuament, també.
Bueno, vale, que...
És una pel·lícula molt única.
Sí,
vale?
Però no m'ha fet tilín, tampoc, eh?
No, ja ho sé, no m'ha fet tilín.
No.
Venga.
Avui t'està sortint, amb les musiquetes.
Mira, aquesta ja te l'havia ficat.
Ja ho
l'he
sé.
Tret d'arxiu.
Però és igual, aquesta no em canso d'escoltar-la. A més, quan em dóna la... Em dóna la venada, per entendre'ns, me la poso amb... Quan acabi, que torni a començar,
Sí. Va, del bucle,
Sí.
Bueno, a veure, t'explico. La volia ficar abans, aquesta música, perquè estava relacionada quan m'explicava la pel·lícula Nomadland, doncs la volia ficar abans, però no me podia perdre ficar a la Bebe en
clar,
el moment
clar,
oportú, ¿vale? Doncs, vinga, us explico la pel·lícula d'animació de la setmana, Tom i Jerry, ¿vale? És una pel·lícula que barreja escenaris reals amb animació, com ja s'havia fet, per exemple, en la pel·lícula dels Barrufets, no sé si la recordeu,
sí.
Que són... persones reals que, bueno, que interactuen amb pues això, amb personatges d'animació, com també ja va passar als 90 amb Space Jam, no?
Sí.
Una mica va ser un precursor d'un estil, o inclús la de Quiere engañar a Roger Rabbit, no? És aquest tipus d'animació. Doncs bé, protagonitzada per la Chloe Grace Moretz i el Michael Peña, doncs és l'adaptació del clàssic propietat de Hanna-Barbera, que revela com Tom i Jerry es van conèixer i com es va desencadenar la seva rivalitat. Vale? Llavors tot succeeix doncs, en un hotel.
Vale.
I ja està, és una pel·lícula, doncs, bueno, està bé.
Tenen una pressió enorme, que no espallin la història, perquè és una història de molts anys. A veure si ara m'espallaran a mi el Tom i Jerry aquí, eh?
No, que te fan guinyos a tot lo vintage.
Vale.
Dic jo,
vale.
És un trailer.
Vale, què més?
Documentals, que en tenim diversos.
Ah, documentals, sí.
És
la meva secció, venga.
Sí. Tenim La passió en el arte, que és un documental britànic que explora la Pasqua com es mostra a través de l'art des de l'època dels primers cristians fins a l'actualitat. L'esdeveniment de la mort i resurrecció de Crist doncs, ha dominat la cultura occidental durant els últims 2.000 anys i és un dels motius més representats pels grans artistes de la història. Vale? A mi aquest documental té quadros, m'agraden força, perquè te pots adonar un quadre, saps?, a través de la pantalla, no?, i veure detalls que igual un museu no te n'adonaria.
Tens raó.
És més real veure-ho en un museu, però el documental sobre art ens permeten aquestes coses. També tindrem Traïdores, ¿vale?, que és un documental sobre el terrorisme al País Basc. Mira, quan apenes era un nen, el John va descobrir el passat del seu pare, Iñaki Biar, vinculat a ETA. Fill net i besnet de nacionalistes bascos, Iñaki va ser detingut el 1969 per la Brigada Política Social i jutjat al costat de Teo Uriarte i Mario Onaindia, que me costen els cognoms bascos, en el procés de Burgos. ¿Vale? Anys després va organitzar la fugida a Segovia i finalment el 77 va recuperar la llibertat. Iñaki, com molts altres presos, renega del nacionalisme i condemna la violència terrorista. El John, aficionat al cinema, tracta d'entendre el passat del seu pare a través d'aquest documental mentre conviu amb atemptats, segrestos i molt silencis, no? Però llavors, Iñaki doncs ja és considerat un traïdor pel món nacionalista. Vale, traïdores, se diu aquest documental. Tenim un altre, també amb un títol així contundent, Nación, vale? És un documental signat per Margarita Lero, que construeix un relat sobre la classe obrera a través de les enèrgiques i carismàtiques dones de la fàbrica de ceràmica de Pontesa, que és allà a Galícia, vale? Són les germanes gallegues de les cigarreres de Cádiz i Sevilla, no? Una mica aquest retrat, no? de la dona obrera que sembla d'uns altres temps per aquests drets socials dintre del món laboral i econòmic, no? I social, que al final el relat de Nació doncs mostra que és una lluita inconclusa. Vale? Vinga, que ara ve el teu.
Va, ara ve el meu, calla, vinga.
Vinga.
Va.
Mr. Han Solo.
Ah.
Vale, seria un documental.
Mr. Han Solo, per mi?
Sí, tant. Vale. Mira, és un documental sobre David Aguilar, que és un adolescent que viu a Andorra i que va néixer amb el síndrome de Polònia, que és un trastorn que li va portar a tenir un braç dret deformat.
Ah.
Vale, però el David doncs, mai va permetre que la seva discapacitat interferís amb la seva passió pel Lego. Vale? El Lego, les construccions.
Sí.
Llavors, quan era un nen, doncs David construïa vehicles i joguines amb els blocs de construcció, que es deixava mundial, i una cosa que eventualment el portaria a construir-se la seva pròpia pròtesi amb figuretes del Lego. Com te quedes,
No, conec la història.
Espectacular. Pues aquest documental t'encantarà.
Sí.
Jo crec que fa per tu. He encertat o no?
Molt, molt. he vist algun extracte d'alguna entrevista i és espectacular.
L'entrega i tot, el braç mecànic.
Sí, el que ha fet el que ha fet el David Aguilar. Veus, a vegades d'un problema a la vida en fan una virtut, és excepcional tot, en aquesta persona. I sobretot des de la vessant enginyeria, per entendre's, de la part enginyera. Molt bé, m'agrada. O sigui, aquest estarà a la gran pantalla.
Doncs sí, la podràs veure al Funàtic.
Vinga, Mr. Han Solo.
Mira, no cal que tu agafes el cotxe i vas cap allí, i aparques on pugui, i ja està. I la vas a veure, i jo crec que amb els nens inclús la pots anar a veure.
Sí. Bueno, doncs, escolta, la setmana vinent et dono festa, i la setmana vinent hi haurà estrenes igualment, o no?
Mira, el dimecres 31.
El dimecres 31, eh?
Sí. I estigueu atents, perquè si esteu a Lleida com si esteu a fora... hi ha una estrena de terror i religió, que són les meves dues temàtiques preferides.
Vaja, home.
Vale?
I havien d'esperar la Setmana Santa a fer aquesta estrena.
A veure, pues clar, és que li escau.
I com es titula això?
Ruega por nosotros.
Ruega, vale? Por nosotros, pecadores.
Sí, està produïda pel gran Sam Raimi, que és el de Possessió Infernal. I bé, arribarà... És una pel·lícula...
Però us fixeu com gaudeix la Laura quan parla d'una pel·li de terror? Us fixeu com li canvia la veu? O sigui, jo no sé ni qui és aquest pobre home, és Sam Raimi. Diu, no, és el gran Sam Raimi, que tal i qual. Vinga, torna-ho a dir, va. Ruega por nosotros, què?
Ruega por nosotros, produïda pel gran Sam Raimi.
Si és que no ho pot amagar, no pot amagar-ho.
Sí, la veritat és que, a part d'en Raimi, les pel·lícules que produeix sempre tenen com aquella textura blandiblu del pseudogore...
Vale. A mi no m'agradarà, no? A mi no m'agrada.
Sí, mai se sap. Mira, està basada en la novel·la d'un Holly de James Herbert, en la qual un periodista en hores baixes descobreix una sèrie d'aparents miracles d'una jove que diu haver estat visitada per la Mare de Déu. Vale? Miracles que esdevenen a un petit poble de Nova Anglaterra. El periodista intenta tenir l'exclusiva de la història per tornar la seva carrera de fama. El que desconeix és que aquests miracles doncs amaguen una cara molt més fosca del que ell creia.
I fins aquí puc llegir. Ala, ja, cap al cinema. Bueno, Laura, escolta, que us vagi molt bé l'obertura demà de La Fatal. Esteu a Vallcalent número 65.
Exacte.
I divendres que ve et dono festa, ja veig que et tocarà currar la Setmana Santa, a tu. I... Res, escolta, d'aquí dues setmanes tornem a parlar de cinema. Cuida't molt, una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bar d'assar, de
de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del pa artesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Sap que ja anem directes cap a les dues, per sobre dels 19 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Obrim l'espai groc, com sempre, ben acompanyats. Avui estan amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
De fet, Puri estava revisant ara a la web, és còmode, que allí ho teniu pràcticament tot, la temporada lleida.cat, aneu a programació i veieu, per ordre cronològic, tot el que es farà a Lleida, tant al Teatre de l'Escorxador com al Teatre de la Llotja com a l'Auditori Municipal Enric Granados, i tenim una cita amb el teatre demà amb Excalibur i altres històries d'animals morts, que és al Teatre de l'Escorxador, Puri, i ara ens anem avançant el temps. Anem a viatjar, t'ho dic perquè, clar, ara anem a parlar del 9 d'abril, i un diu, home, però el 9 d'abril falta temps. Sí, falta temps, però hi ha la Setmana Santa al mig, i per tant és com un salt ràpid, això,
Doncs sí, clar, és que Setmana Santa són vacances.
Clar.
M'agradaria dir que a Lleida, a la província, tenim un festival de música catalana, el Festival de Pasqua de Cervera, que si algú té ganes, doncs allí tenim una programació que compta amb diferents artistes, molt interessant també.
I el divendres 9 d'abril, ho tornarem a recordar aquell divendres, però el divendres 9 d'abril, a l'auditori que teniu, Puri?
Doncs tenim l'Antoni Tolmós,
amb
boleros i cançons d'amor, o sigui que fantàstic, L'experiència és molt bona perquè ja l'hem tingut aquest concert l'any passat i tornem a repetir perquè té molt èxit de públic.
Antoni Tolmós, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i a totes que esteu per aquí.
Escolta, de fet, crec que t'agafem al mig d'un assaig.
Sí, sí, estem en un assaig justament de la nova producció teatral de la companyia Zoom Room, i estic creant la música, i el millor per poder crear-la és estar veient l'escena i treballant, i just ara mateix m'he escapat 5 minuts de
l'assaig. Ah, o sigui, heu parat màquines,
Bueno, he demanat permís per estar 5 minuts.
Escolta,
per poder atendre-ho.
Amb qui estàs de Zoom Room?
Pues amb la companyia en ple, no? Amb el Ramon Molins, la Begoña... Bueno. I sí, sí, estem muntant l'obra Soy una nuez, que és la nova producció.
Bueno, vale.
Que tot sembla que estarà al Grec aquest any, i com sempre passa, doncs anem apretadíssims de temps. Sí.
Bueno, això són coses del directe. Tu donar-li records a tota la companyia, en especial al Ramon, que a claro, més fa molts dies que no el tenim aquí a l'estudi. Bueno, que no tenim ningú aquí a l'estudi fa més d'un any, però ja fa molts dies que no el tenim aquí a l'estudi. Puri, escolta, que és un concert que ja m'has dit que el repetiu, per tant vol dir que la gent va acabar contenta i el demanen. On el veiem a l'auditori? En quina sala el veurem? A la Gran?
A la Gran, clar. Pensa que és el 50% d'aforament i, per tant, a la sala petita el 50% són 120 persones.
Boleros i cançons d'amor.
Sí. Llavors donem la possibilitat a que pugui venir moltíssima més gent perquè sabem, ja a hores d'ara ja sobrepassem aquestes 120 places.
Déu-n'hi-do. Antoni Tolmos, a l'auditori, el dia 9 d'abril, que és divendres a les 8 del vespre. Boleros i cançons d'amor. Antoni, escolta, alguna suposo que és inspirada a nivell personal o què?
Sempre hi ha un bolero, però és veritat que diuen que els boleros són més cançons de desamor que no pas d'amor. Que expliquen, els boleros expliquen sempre amors que no són que no estan correspostos i realment històries i drames el que expliquen, però que sí que és veritat que són grans obres de la música, grans melodies, grans arranjaments. I bé, el content que vaig quedar quan vam fer aquest concert ja fa més d'un any, amb la intenció que l'any passat hagués fet un concert que hagués pogut moure, però com el món es va parar, doncs ens vam quedar una mica amb les ganes. I de fet estem aquest 9 d'abril amb el concert, però era un concert que estava programat pel Nadal també, però el van tenir que ajornar.
Sí.
I ara jo cada dia creu els dits. De fet, toco el piano, el toco amb els dits creuats, perquè no ens trobem amb cap susto, no? I que puguem fer, la veritat és que estic amb moltes ganes de tocar, sí.
Mare de Déu. És veritat, vaig llegir, ara no recordo les dades, vaig llegir que de les cançons així que tenen a l'amor com a protagonista són la majoria, són un tant per cent molt alt, però que dins d'aquestes, les del desamor guanyen a les de l'amor, curiosament. Potser un quan té allò com un enfadament o un desengany es posa a composar i li surt tot de dins, eh?
Exacte, i quede plasmat amb la lletra, i tant.
Molt bé. Escolta, què veurem sobre l'escenari, Antoni?
Doncs farem els boleros que jo tinc enregistrats en aquest disc i per l'ocasió doncs n'estic preparant dos o tres més d'inèdits que no estan al disc i que els vull estrenar a l'auditori, no? Com aportar una mica més de... És que n'hi ha tants, Ricard, que almenys que puguem carir un parell o tres més de nous per aquest concert.
Molt bé.
A mi m'agradaria dir que, a més l'Antoni ens fica en context cadascun dels boleros i llavors fa que tingui un atractiu i una comprensió de la cançó molt interessant.
Això ho trobo magnífic, que parleu amb el públic i que expliqueu coses.
Sí, de fet, l'anècdota una mica va ser en el concert d'estrena que damunt de l'escenari vaig tenir les dues maraques originals d'Antonio Machín.
Ah, caram!
I vaig explicar el per què, que de fet les tenim molt a prop perquè estan al Macelles a museu, perquè el pianista de l'Antonio Machín a l'any 65 era del Macelles. I d'aquí ve aquesta història. I van tenir les maraques autèntiques de Machín damunt de l'escenari.
Molt bé.
I en aquesta ocasió, doncs, com deia la Puri, a mi m'agrada molt posar en context, explicar i fer entrar una miqueta més al públic amb el teu concert, no? Que no sigui una cosa que hi ha un pianista i un públic escolta, sinó que hi ha aquesta petita interacció de sempre, no?
Ho trobo magnífic i segur que la gent ho valora molt positivament, perquè això és com sempre li dic a la Maribel, anar a veure l'exposició del CaixaForum amb una persona que et va guiant i et va explicant i et va donant pinzellades i després tu ho acabes de descobrir, és el mateix que seure's a la sala 1 del gran auditori municipal Enric Granados de Lleida i que no només escoltes notes, sinó que saps i te l'han contextualitzat, eh? És magnífic.
Sí.
Doncs escolta, sí. Antoni, que m'ha agradat molt d'escoltar-te, eh?
I també, us trobo a faltar.
I nosaltres. I nosaltres.
Tant de bo aviat arribi tot.
I tant que sí. Donar records al Ramon Molins i companyia de Zoom Zoom, que també això que esteu preparant, espero que ho puguem veure ben aviat sobre l'escenari.
I tant, moltes gràcies.
Gràcies, Antoni.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Los mapas me pierdo.
També en tenim ara de ganes, de l'Antoni, tinc ganes de tornar i de veure'ns un dia. Nosaltres, ja no us dic les ganes que en tenim. Fa un any que en tenim de ganes. En fi, això serà el 9, hem dit el divendres 9 d'abril, però a la temporada de Lleida.cat, si ja teniu clar que hi heu d'anar, entreu i compreu les entrades, que n'hi ha unes quantes de venudes, eh? Unes quantes, com ja ha dit la Puri, vull dir que ara encara podeu triar seients.
Doncs, n'hi ha unes 160 de venudes o 80.
Però recordeu que l'aforament és el 50%, per tant... Si aneu amb bombolla, cap problema, que us col·locaran i us deixen el marge de seguretat i tot plegat. Gràcies, Puri. Hem començat avui directe, perquè l'Antoni ens estava esperant, i ja ho veieu, que ha aturat un assaig per estar amb nosaltres. No us he dit que us dono festa divendres vinent.
Gràcies.
Ja ho donàvem per fet, però jo ho dic
com
i així quedem bé. Bueno, us dono festa divendres que ve, és Divendres Sant, i per tant estem ara parlant a una i a dues setmanes vista. Antònia Capdevila, cap a la Biblioteca Pública, que vosaltres esteu també immersos en canvi de sistema informàtic pel que és el tema del retorn i el préstec de llibres, però a diferència del CEPE i d'altres organismes, que és un desastre informàtic, vosaltres això ho solucionareu ràpid, i a més és per millorar.
Bé, esperem que tinguis raó, que realment sigui així.
Sí, home, sí.
Nosaltres no es tracta tant de canviar el sistema informàtic, que això ho farem una mica més endavant, res, un canvi de versió. Ara el que hi ha és un canvi de servidor. En lloc de tenir un servidor físic, es passa un servidor al núvol.
Al núvol, està tot al núvol ara, Antònia.
Està tot al núvol. Sí. I és a nivell de tot Catalunya, i clar, per a fer aquest canvi de servidor cal aturar el servei. Llavors, el dilluns a la tarda aturarem el servei de préstec, de retorns, tot s'aturarà, perquè s'aturarà la Biblio, s'aturarà tot.
Yeah.
Esperem, i també creuem els dits, que el dimarts al matí ho tinguem tota l'hora i que realment tots puguem iniciar tot. No? Vull dir, en principi és unes hores i segons ens han dit està previst que el dimarts al matí estigui tot en marxa.
Bueno, toquem fusta. Al núvol i acabarem tots al final, Antònia, els servidors i nosaltres. Tot està al núvol avui en dia.
És com tot. Jo suposo que té avantatges i desavantatges el fet d'un servidor físic
que té
una fiabilitat, una connexió directa, però clar, tot el tema d'actualitzacions o problemes o d'actualització del mateix maquinari que et porta un servidor físic, el fet de tenir un servidor al núvol, tot això t'ho estalvies.
No, això per suposar.
Això és el que ens expliquen a nivell tecnològic.
Que sí, que és veritat, que jo una mica també ja entenc. Antònia, la Biblioteca Pública de Lleida, la Setmana Santa, esteu oberts de dilluns a dijous, suposo.
A dijous fins a les 3 de la tarda. I perdona, Ricard, només que aprofitar el que comentaves ara a nivell tecnològic, la setmana passada es va presentar a nivell de Catalunya un sistema de préstec entre totes les biblioteques públiques de Catalunya.
Molt bé.
És un sistema que entrant a la pàgina web de la biblioteca o entrant a qualsevol... O sigui, tu pots demanar des de qualsevol biblioteca, pots demanar un llibre de qualsevol biblioteca de Catalunya i nosaltres el demanarem, te'l portaran i t'avisarem com si fos una reserva normal.
Molt bé, molt bé.
Era un tema que feia molts anys que s'havia d'haver resolt, perquè aquí a Catalunya... quedava separat, una mica quedava la província de Barcelona amb una xarxa informàtica i la resta amb una altra, i ara s'ha creat una passarel·la que permet això, que tots puguem demanar llibres de tot arreu, que tinguem en compte totes les situacions que hi ha una mica de restriccions i de tot.
És una gran notícia, perquè a més a la biblioteca hi ha molts, milers de llibres, però no els poden tenir tots. Tenir interès un que està en una altra biblioteca, doncs ara te'l porten i funcionarà com si estigués a la de Lleida. El préstec funciona tot igual.
Tu el demanes i nosaltres t'avisem que arriba, vens aquí, fas el préstec i ja està.
Molt bé.
Més amb el carnet que tens, ja està. I respecte a això, perdona, que t'he fet aquest
incís. No, ja està bé.
I respecte a l'horari, doncs això, la setmana que ve obrim a l'horari habitual i l'únic que fem és que tanquem dijous a les 3 de la tarda.
Val.
I no tornarem a obrir fins al dimarts, dia 6, a les 10 del matí.
Per cert, teniu una exposició a la biblioteca, eh?
Sí, molt, molt contents, perquè finalment han pogut muntar una exposició. És una exposició que ja la teníem, diguéssim, aparaulada o pensada des de l'any passat. És una exposició del Cercle de Belles Arts. L'acord que vam arribar amb ells l'any passat, abans de que passés tot el de la pandèmia, que era quan ho havíem estat parlant, era que ells proposarien als membres del Cercle que creessin una obra artística al voltant de la paraula literatura. Mm. Amb totes les vessants que pogués ser, des de la lectura, algun llibre concret, el fet de llegir, una persona llegint, l'alfabet, les tipografies, o sigui, el que fos, al voltant de la literatura. Vam passar l'any que vam passar, ara ho vam reprendre i bueno, la sorpresa ha estat que 42 persones del cercle han volgut participar i acollim aquesta exposició, que jo us convido a visitar-la perquè a més és una exposició molt diversa, amb formats diferents, amb, bueno, fa gràcia veure la, com cada artista realment la seva creativitat li porta l'interpretar la paraula literatura d'una manera o d'una altra.
Doncs ja ho sabeu, amb la distància física, amb la mascareta i amb tot plegat, es pot entrar i seguir gaudint de l'art i de la cultura.
No fem inauguració pel tema aquest.
No, evidentment, evidentment.
Però el que hem programat és una visita guiada el dia 8 d'abril, que en farem una a les 4 de la tarda i una altra a les 6 de la tarda amb cita prèvia.
Molt bé.
I si convingués que quedés gent fora, en faríem més.
Molt bé. Gràcies, Antònia. Marxem cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, vosaltres teniu aquest cap de setmana, de fet, demà dissabte, la segona edició, bueno, la segona edició, la sí. repetició, la segona edició del Baobab, que és un concert familiar, que queden 6 entrades, o sigui que no us adormiu.
No, sí, just. Poquíssimes entrades i aquest espectacle que jo recomano. O sigui, efectivament, queden doncs, poquíssimes doncs, entrades. És el tret de sortida de tota la programació de Caixa Fòrum Lleida de Setmana Santa, que és una programació que inclou doncs, aquest espectacle familiar per començar un taller que porta per títol de la imaginació a la pantalla, que durem a terme el dilluns, el dimarts i el dimecres de la setmana que ve.
Us el recomano.
Del migdia, sí.
No, ja l'he fet i us el recomano,
I també doncs, l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, i una exposició que començarà doncs, demà, dia 27 de març, i que tindrem dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, que porta per títol Explora els imants. I en aquesta ocasió tindrem l'oportunitat de comptar una vegada més a Caixa Fòrum Lleida amb el científic i divulgador Marc Boada, que ens explicarà doncs, tot el món dels imants, tot el món doncs, del magnetisme aquests dies a Caixa Fòrum Lleida a través doncs, de sessions articulades d'una hora de durada aproximadament. No?
Molt bé. No us adormiu perquè queden també poquíssimes dates disponibles.
Sí, poquíssimes dates, poquíssimes localitats. I bé, doncs aquesta és la programació a nivell genèric de Caixa Fòrum Lleida doncs per aquesta Setmana Santa. No? Com dèiem, el tret de sortida doncs el marquem demà amb l'espectacle doncs, Baobab. La setmana passada doncs, vam realitzar la primera sessió. Demà a les 6 de la tarda tindrem la segona sessió i val a dir que és un espectacle doncs, molt recomanable perquè posa doncs, de relleu un dels problemes doncs, més importants de la nostra societat. No? Relata doncs, la història doncs, d'un bolet i un esquirol que a causa de la guerra tots dos es veuen forçats a abandonar doncs, l'arbre on viuen. I bé, val a dir doncs, que és una activitat que serà interpretada per la companyia La Pera Llimonera, que és una companyia doncs, creada l'any 1993, però que els seus espectacles doncs, miren de fomentar doncs, el pensament crític. I també doncs, comenta que queden moltíssimes activitats, però és una proposta molt interessant que marca doncs, el tret de sortida de la Setmana Santa que ja fa un any.
Molt bé. Doncs vosaltres seguireu amb horari també d'obertura normal. Suposo que divendres estareu tancats o no? Divendres.
No, divendres estem oberts. Val. I fem horari... L'horari serà l'horari de festiu, és a dir...
Sí, correcte.
De 11 a 14. I el públic doncs, podrà gaudir doncs, de l'exposició Apolo 11, l'arribada... de l'home i la lluna.
Bueno, heu d'entrar a la web, ja saps, perquè l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar per franges horaris per evitar justament això, aglomeracions, que és el que estem dient sempre. Si no hi ha aglomeracions, porteu mascareta i està ben ventilat, tranquils, que tot és segur, Maribel Tost, Puri Terrado i Antònia Capdevila, com sempre, un plaer veure-us, que tingueu bona Setmana Santa i d'aquí dues setmanes hi tornem.
Molt bé, gràcies.
Bona Pasqua.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Dos minuts, ens plantem a les dues de la tarda. Et dono una darrera hora. És que han detingut un home i una dona acusats de vendre marihuana, que ells mateixos cultivaven a casa seva, a l'Urgell. La Guàrdia Civil comissa més de 1.000 plantes amb un pes total de 80 quilos i la investigació segueix oberta. Que el Consell de les Garrigues exigeix a Territori que convoqui urgentment la taula territorial de la qualitat de l'aire davant la recent autorització del govern a la planta de purins de Tracjusa perquè tracti residus urbans a Juneda. I el que és més preocupant, els professionals sanitaris de Lleida alerten que la situació que s'està vivint als centres hospitalaris de Lleida recorda a la del principi de Nadal i afirmen que la demarcació ja ha entrat a la cinquena, onada. El doctor i coordinador de Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova, José Luis Morales, ha parlat d'un augment d'ingressos en els darrers dies i ha assenyalat que cada vegada els pacients són més joves amb una mitjana d'edat de 62 anys i ingressen en un estat més greu. Els professionals també es mostren preocupats pel predomini creixent de la soca britànica, que a Lleida ja arriba entre el 80 i el 90%, ja que és més contagiosa durant més temps. Per això demanen que s'ampliï el temps de confinament dels malalts que no estan ingressats. Això un dia abans de que comenci el cap de setmana que ens dona pas a la Setmana Santa. Si us plau, nosaltres no tindrem programació local la setmana vinent i tornarem dimarts 6 d'abril. Fins llavors, insisteixo en el tema de la distància física, la mascareta, evitar aglomeracions. Distància física i mascareta i evitar aglomeracions. I això és en un lloc tancat que corri l'aire. I amb això, tranquils, que no passarà res. Gaudiu força de la Setmana Santa. Cuidem-nos tots força i que aquesta cinquena onada no sigui tal i que hem de parlar d'una falsa alarma. Fins llavors, una abraçada. Salut.